Estàs escoltant, estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Bé, bona nit, començarem el ple ordinari del mes de novembre, que doncs serà l'1 de desembre. Començaríem doncs amb la prescripció d'urgència i tindríem algunes mocions i algun punt per posar en la prescripció d'urgència. Secretari, sisplau.
Sí. El primer punt, com ha dit l'alcalde, són la prescripció de tres punts que s'han incorporat d'urgència perquè s'han tramitat els expedients amb posterioritat a la convocatòria d'aquest ple ordinari, i els punts que caldrà que el ple doncs voti sobre la seva inclusió en l'ordre del dia seria: el primer punt és patrimoni i adquisició, finca aparellada de baix del senyor Joan Cendra, que és modificació del compromís de compra de la finca registral 6842 per ubicar-hi el futur arxiu comarcal. El segon punt seria una moció presentada pel grup municipal, aquest cas Junts per Montblanc, de suport al model d'escola de llengua catalana. I el tercer punt és una resolució de discrepàncies de l'informe 627 del 2021, que són objeccions suspensives, aprovació de factures OPA 2012/74. Com anem fent habitualment, i crec que és millor així, pel sentit del vot de cadascun, seria pertinent votar cada punt independentment.
Sí, no podem votar tot junt.
Jo crec que és millor, no, perquè el sentit del vot a vegades pot diferir.
D'acord, doncs posaríem... Sí, sí.
Sí, gràcies.
Sí, ja està, gràcies. Bona nit. Voldria agafar la paraula en relació al punt que entra per via d'urgència de la moció de suport a l'escola i la llengua catalana. Nosaltres vam demanar entrar aquesta moció per via d'urgència ahir al vespre, pel fet que va ser llavors quan vam conèixer l'existència d'aquesta moció, i creiem que com a Ajuntament de Montblanc ens hem de posicionar en favor de l'escola i la llengua catalana, i per això demanaríem que es pogués incloure aquesta moció dintre de l'ordre del dia d'avui per via d'urgència. Gràcies.
Primer, amb la qüestió d'adquisició de patrimoni, la finca que ha d'ocupar el nou arxiu comarcal, que a més ja hem rebut l'acord per part de l'arquitectura d'arxius i de cultura. Passem a aquest punt, vots a favor? D'acord, doncs passaríem al model d'escola en llengua catalana, vots a favor? Tots també? D'acord. Objecció, suspensió 2012/84, que són les factures pendents, podem passar per urgència, vots a favor? Vots a favor. D'acord, començaríem doncs en el segon punt, que és aprovació de l'acte del ple ordinari del 9/2021.
Sí, es va enviar a tots els regidors del ple de l'Ajuntament de Montblanc l'esborrany de l'acte del ple ordinari 9/2021, que és la d'octubre, que es va realitzar el 3 de novembre. No sé si hi ha hagut alguna cosa a objectar.
És donar compte, hi ha cap paraula per part de cap dels grups. D'acord, passaríem al tercer punt, que és dació de comptes als decrets de presidència, el número 654, el número 757 de 2021.
Sí, l'acte anterior sempre es vota.
Perdoneu, passem a la votació de l'acte anterior, vots a favor? Passaríem al tercer punt, que és dació de comptes dels decrets de presidència 654 al número 757 del 2021.
Es dona compte al ple de les resolucions d'alcaldia del número 654 al 757 de 2021, que corresponen al mes d'octubre, que són un total de 104 i que, com cada mes, es va donar, es van enviar a tots els regidors amb la convocatòria de les comissions informatives. Dona compte, es dona compte.
Sí, hem vist que a la pàgina 439 ens preguntàvem si aquest any també, o com havíem parlat anteriorment, a la Universitat de Nova Història rebia algun tipus de subvenció o algun tipus d'ajuda d'aquest ajuntament, i en principi era que no, i resulta que hi ha una factura que se'ls hi paga 907,50 d'equips de megafonia o no ho sé, alguna instal·lació. Llavors voldríem saber com és que al final s'ha pagat alguna cosa a l'Institut de Nova Història, sabent que, o en aquell moment s'havia acordat que no es faria. Només és la pregunta aquesta.
No hi ha cap subvenció a l'Institut de Nova Història. Jo no sé si com amb altres activitats s'ha pagat una megafonia, o potser sí, que s'ha pagat per això. Aquí és una cosa normal en moltes activitats. Ara, trobo molt eloqüent i molt significant que un institut que està treballant per la història de Catalunya i per la falsificació de la història de Catalunya que hi ha hagut en el nostre país sigui una cosa tan recurrent i tan enquistada en què tu em facis aquesta pregunta. No sé, ja et respondré en el pròxim ple si hi ha cap factura de micros o d'això que s'hagi pagat, però em sembla amb una entitat que vol descobrir la real història de Catalunya, que precisament vos i el que tu representes, Esquerra Republicana, s'ensenyi en aquest tema. Endavant.
Sí, no, era una afirmació, hi ha una factura per l'Institut de Nova Història i no sorprèn tant que pregunti sobre l'Institut de Nova Història. Tu n'ets un ferm defensor, nosaltres no, igual que rebre el rei legítim d'Espanya, és el mateix, vull dir, cadascú també, doncs sí, estem contents de preguntar en aquest cas com és que s'ha pagut una factura de la Nova Història, ja està.
Ja et respondré després i et parlaré de l'acatament al rei legítim d'Espanya, que per tu deu ser el Felip V, que li aproveu totes les malmeses que fan, però ja et respondré. No tinc cap interès en cap rèplica. D'acord? Vols tornar a prendre la paraula? Perquè cada cop que agafes la paraula et retrates més. La vols tornar a prendre? Sí, no, home, no riguis, que altres, amb altres institucions, acusen a altres que riuen, Va, passarem al... Algú vol parlar? Passaríem en el tercer punt d'urgència.
El quart punt és donar compte al ple de les actes de les juntes de govern del mes d'octubre. En concret, es dona compte al ple de les actes dels dies 6, 13, 20 i 27 d'octubre del 2021, juntament amb l'esborrany de l'acte anterior i els decrets d'alcaldia es van enviar a tots els regidors per la seva consulta.
Hi ha quelcom sobre aquest punt? Hi ha quelcom sobre aquest punt? Gràcies. Passaríem a la Comissió Informativa del Territori, que és Patrimoni, actualització de l'inventari municipal de béns, el domini públic i matriculació de la plaça de Sant Miquel. Sisplau.
Sí. Considerant que l'inventari general de l'Ajuntament de Montblanc no estan inscrits, entre d'altres, a la plaça de Sant Miquel, vista la normativa de règim local i de patrimoni dels ens locals, es proposa al ple l'adopció del següent acord: inscriure el següent bé, l'inventari general de l'Ajuntament de Montblanc, de conformitat amb el següent detall. El nom és plaça Sant Miquel, té una classificació urbana, la data d'adquisició és per temps immemorial, la superfície del solar són 236 metres quadrats i la destinació d'aquest solar seria vialitat.
Gràcies, secretari. Això d'aquí era perquè a la plaça Sant Miquel hi havia un galilea, està documentat en la història medieval, que era com una porxana que hi havia des de l'església de Sant Miquel cap a la plaça, que protegia la pintura de la plaça de Sant Miquel, de la façana de la plaça de Sant Miquel. Amb el tema dels pillet, que és el pla institucional de reforma d'edificis públics, aquesta porxana, aquesta galilea, que va ser allà on se reunia l'Ajuntament de Montblanc, ho volem posar en aquest programa, que és un programa de qui posarem el sindicat, qui posarem la Torre de Poblet, però que tenim que manifestar que tenim una propietat inscrita en el registre de la propietat de Montblanc. Llavors aquest seria el primer pas per poder inscriure en el registre de la propietat aquesta galilea, aquesta porxada, i que poguéssim incluir en el PIDET aquesta obra, que seria 100% subvencionada per part del PIDET. Tenim cap pregunta sobre aquest tema? Coma? Nar? Sí?
I llavors, entendríem que és per reconstruir aquesta porxada?
Sí. Cost zero per l'Ajuntament de Montblanc i subvencionat, igual com van ser els plans zapateros, que és el que podem incloure en aquesta convocatòria que serà pel mes de febrer de l'any que ve de l'Estat, i que volem incloure com a primera obra i com a prioritat la restauració integral de la cooperativa agrícola de Montblanc del César Martinell, del sindicat de vinyaters, com a segona obra el tema de la restauració i reconstrucció de la Torre de Poblet i de tot el que és l'espai adjacent de les fonts de la vila i tot l'espai arqueològic del voltant, i també la teulada de la presó del que és el centre d'interpretació de les pintures rupestres de la Conca de Barberà, i l'altre tema seria aquest tema de la plaça de Sant Miquel. I vull remarcar que això aquí seria cost zero per part de l'Ajuntament de Montblanc.
Des del nostre grup, en aquest sentit, doncs, la idea, com a punt que votem a favor, a més, de matriculació d'un espai que és públic a l'Ajuntament, per tant no té cap altra lògica que no sigui un vot a favor, però mirar que també des del nostre grup tenim certs dubtes sobre el criteri, en aquest sentit, de restaurar una cosa del qual només queden els forats de la paret i la línia de totes que hi ha enganxada a la paret, la línia de pissarra que queden sense la mòdia o de pedra que hi ha enganxada a la paret, tinc els dubtes que sigui lògic avui en dia encara reformar aquest tipus d'això, amb la lògica que es porta quan se reformen aquest tipus de béns. Comptant amb un bé patrimonial com el de Sant Miquel, tinc algun dubte en què enginyer aquest sentit, esperem mirar el projecte en què sí, però votem a favor perquè tota la lògica del món, que inventaria la plaça Miquel, el farà inventar de l'Ajuntament, perquè evidentment és de l'Ajuntament, però ens fa por en aquest sentit, ens fa certs dubtes que la restauració d'aquesta peça sigui molt la lògica que hem de seguir a nivell de restauració.
Bé, aquest és un tema que hem parlat i que estem parlant i l'estem estudiant amb la Comissió Territorial de Patrimoni i que estarà subjecte a la seva aprovació, però que no diré que tinguem l'aprovació, però ens ho demanen, no? I que Sant Miquel és i tenim que fer la coberta, perquè si hem de restaurar les pintures que hi havia a la façana seria la més expressió pictòrica d'una façana, igual com Ripoll és escultòricament l'expressió més gran i que té una Galilea, diferent de la de Sant Miquel, perquè hi havia arcs, però això ho hem parlat amb patrimoni i teníem una subvenció que hem renunciat per restaurar la pintura, perquè ens han dit que si no fem la Galilea aquesta porxada, no volen que restaurem la pintura perquè malmetaríem la pintura si no hi és, perquè es va malmetre aquesta pintura quan se va treure la porxada en el 1700. Vull dir que, no ho sé.
En aquest sentit, això, que tenim els nostres dubtes, perquè és lògica, donat el poc quantitat de pintura que queda i l'estat actual de l'església, no sé si en aquest punt sembla més una reconstrucció completa que no pas una restauració.
Bé, amb això hi està col·laborant una persona com el Joan Foguet i la Carme Plaza i tot el tema dels que van portar la restauració de l'enteixonat de Sant Miquel, com és l'Escola de Restauració de la Generalitat de Catalunya. Estem també amb la Àngel Soler, que és la directora del Servei de Restauració de Béns Immobles de Sant Cugat, i no, jo només me diuen que sigui més agosarat, no he trobat cap prevenció amb tots els estaments de la Generalitat. No? Hi ha cap més pregunta o cap més apreciació sobre el mateix?
Nosaltres som més del parer del que havíem parlat d'avui, de fer un mapping que no pas de caminar cap a una Carcassona o cap a una Mediterrània de PortAventura. Llavors, en aquest cas, interpretem que haver de construir una porxada des de zero, jo crec que són més idees d'algú que no pas de voluntat d'un poble, però escolta'm, endavant.
No entenc ni et vull respondre a la precisió que has fet, perquè sembla que estàs fora de lloc. D'acord? Podem passar a votació, vots a favor? Gràcies. Aprovat per unanimitat de tots 13 regidors. Passarem al 6è punt, que és apreciació nomenclàtor carrer de l'Alfort de la pedania de la Guàrdia dels Frats.
Sí, per decret d'alcaldia de data 7 d'octubre es resol iniciar el procediment d'atorgament de distincions honorífiques al carrer del Forn en la modalitat de denominació d'una via pública. Hi ha un informe dels serveis tècnics del 2 de novembre de 2021, que és un informe tècnic d'ubicació i delimitació actual del carrer Forn, en el qual consta que, segons l'anàlisi realitzat de la cartografia vigent proporcionada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el propi nomenclàtor vigent de l'Ajuntament de Montblanc, el tram de carrer estudiat es troba dins el casc urbà del nucli de la població de la Guàrdia dels Prats. La tipologia del nou carrer del Forn és una via pública, un sol nivell encaixonat entre façanes, sense voreres i amb un paviment de formigó d'amplada variable entre els 3,60 metres a l'inici i 1,90 metres al final, acabant aquest en un petit tram d'escala amb 4 graons que comuniquen amb el carrer o costa del castell. El carrer té una longitud total de poc més de 29 metres lineals, amb dotació d'enllumenat públic a façana, però sense mobiliari urbà destacat. És degut a la seva morfologia que aquest carrer es pot descriure com un carrer únicament de vianants. El 9 de novembre, en data 9 de novembre del 21, la Secretaria de l'Ajuntament emet el seu informe jurídic i el que es proposa al ple és l'adopció dels següents acords. Designar la via pública detallada als antecedents d'aquest acord amb el nom del carrer del Forn com a fet vinculat a la pedania de la Guàrdia dels Prats. Segon, notificar la present resolució a les persones i finques interessades, a l'Institut Nacional d'Estadística, a l'Institut d'Estadística de Catalunya, a la Direcció General de Cadastre i al Servei de Correus.
D'acord. Doncs donar l'admissió a un carrer de la Guàrdia dels Prats, això de pedanies a mi no m'agrada, són pobles adjunts. Tenim aquí el alcalde pedani de la Guàrdia, si sembla que és una qüestió que ens demana la Guàrdia, si vol prendre la paraula o els grups volen prendre la paraula. Podem passar a votació. Endavant. Vots a favor. Aprovat per unanimitat. Passaríem al setè punt, ja dintre de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia, donar compte dels informes d'execució trimestral del període mig de pagament i morositat del tercer trimestre del 2021. Interventor, sisplau.
Bona tarda. En aquest cas es dona compte específicament al ple de l'Ajuntament de Montblanc de la informació subministrada a l'octubre de 2021 al Ministeri d'Hisenda referent a l'execució trimestral, PMP i morositat del tercer trimestre del 2021 de l'Ajuntament de Montblanc. Sí, és un donar compte, simplement.
Ens pots dir si complim o no complim i així?
Bé, si voleu us puc donar la dada, per exemple, del mig de pagament.
Sí, generalment ho fèiem, això, sí, tenint en compte.
El PMP ha sortit en 59,82 dies. El límit legal són de 30 dies. Llavors, actualment, al tercer trimestre del 2021, estaríem en incompliment.
Sí, d'acord.
No sé si voleu alguna dada més de l'execució trimestral o...
Jo dic aquest referent, si els altres grups volen preguntar quelcom més, que no som complidors del període de mig de pagament en aquest tercer trimestre, us reconec, i si algú dels grups vol demanar més informació sobre el mateix, Juanma, Marc, endavant, Cesc.
En resum del punt, bàsicament ens veiem que el PMP encara no compleix, tot i que esperem que el pròxim trimestre ja tornem a estar dins de la normalitat, que serà un èxit per aquesta casa, en aquest sentit, donar les entrades d'efectiu de la Riuai, de la venda de la finca del polígon, per tant això. I també dirà que del estat d'execució que ens hem estat mirant, no en podem tenir informació perquè no veia entrat dels ingressos, costa molta informació realista sobre com ha estat de l'execució del pressupost. Per tant, és absurd parlar de massa perquè el 90 dels ingressos que ens tenen que senten a final d'any no saps ben bé com no pot ser cap informació relativa cap a la liquidació. En allò d'espera sí que veiem que està un gran part executada i encara en el segon punt com cada s'executarà més donat que entrarem aquests 550 minuts de despesa fora de partida. Per tant, sí que ens dona a pensar que l'execució del pressupost de despeses està molt, molt esgotat. Però bueno, a final d'any veurem com tanquem.
D'acord, jo no vull afegir res. Ja veurem com tanquem a final d'any i ja veurem quins són els resultats aquests de tancament de final d'any. És donar compte, no tenim que passar a votació, entenc, secretari, passarem al punt 8, donar compte del pla anual de control financer 2022. Interventor.
Bé, l'òrgan interventor ha elaborat el pla anual de control financer que recull les actuacions de control permanent i auditoria pública que s'han de fer durant l'exercici. El pla anual de control financer inclou totes les actuacions la realització de les quals per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment se seleccionen sobre una base d'una anàlisi de riscos consistent en els objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles. Aquests efectes s'inclouran al pla les actuacions referides a l'article 29.4 del Real Decret de Control Intern. El concepte de risc ha de ser entès com la possibilitat que es produeixin fets o circumstàncies en la gestió sotmesa a controls susceptibles de generar incompliments en la normativa aplicable, manca de fiabilitat de la informació financera, protecció inadequada dels actius o manca d'eficàcia i eficiència en la gestió. Un cop identificats els riscos, caldrà assignar prioritats per seleccionar les actuacions a realitzar. D'aquesta manera es realitzarà una avaluació per estimar la importància del risc utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius i s'atendrà a la conveniència de seleccionar controls amb regularitat i rotació, evitant tant repetir controls en activitats econòmico-financeres qualificades sense risc com que es generin febleses precisament per l'absència reiterada de control. Identificats i avaluats els riscos, l'òrgan interventor elaborarà el pla anual concretant les actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i temporal de cadascuna. El pla anual de control financer així elaborat serà tramès a efectes informatius al ple. El pla anual de control financer es podrà modificar com a conseqüència de l'execució de controls en virtut de sol·licitud o mandat legal, variacions en l'estructura de les entitats objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades. El pla anual de control financer modificat serà tramès a efectes informatius al ple. I en aquest punt es tramet a efectes informatius al ple de l'Ajuntament de Montblanc el pla anual de control financer elaborat per la intervenció municipal conforme a l'article 31.3 del Real Decret 424/2017 de 28 d'abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local. I anex a aquesta proposta hi havia el pla anual com a tal que heu rebut.
Gràcies, interventor. Sobre aquest punt, doncs, hi ha quelcom a dir per part dels grups, com a Lluscano, Marc, sisplau.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres volem agrair la feina realitzada pel Departament d'Intervenció en l'elaboració d'aquest pla anual i ens interessen les mesures i la forma de treballar que proposa, per dir-ho fàcil i clar. I especialment, com hem anat reiterant moltes vegades en aquest ple, ens interessa la part de l'auditoria externa. I voldríem saber si tenim un pla que es posarà en marxa de cara al nou exercici i podríem parlar de quan està previst que es contracti aquesta auditoria externa.
Val, dic jo, en el pla econòmic i financer que tenim de l'Ajuntament de Montblanc hi ha una demanda de que l'any que ve tenim que fer una auditoria externa, vull dir que la posarem immediatament en marxa a primers d'any, i no tenim cap problema en fer aquesta auditoria, ni molt menys, perquè doncs, ja en els pròxims punts parlaré de la situació financera de l'Ajuntament de Montblanc en el dia d'avui, el dia 1 de desembre, i de quina és la situació de la tresoreria de l'Ajuntament de Montblanc. Interventor, vols fer cap més intervenció sobre aquest punt?
No, seria això. Estem ara en procés de sol·licitud d'ofertes per ACM, seria ACM és la central de compres a la que ens podem adherir. Llavors és qüestió de buscar el crèdit adequat i suficient i a partir del 2022 és quan està previst en aquest cas, adjudicar els treballs que la llei ens obligui també a adjudicar, en aquest cas.
D'acord, per part de l'Esquerra Republicana.
Bé, bàsicament és una obligació legal del pla que s'ha de fer perquè marca la normativa. Sí, és veritat que llegint tota la planificació que fan des d'intervenció en aquest sentit, hi ha alguns punts que sí que és veritat que poden ser, que poden mostrar-nos algunes debilitats que tenim a nivell d'intervenció a nivell de funcionament, com parla de complements de productivitat o com parla de despeses recurrents sense adjudicació, que és veritat que sí que en l'auditoria poden sortir coses que realment s'hagin de canviar i s'hagin de millorar pels pròxims anys.
D'acord. Podríem passar, doncs, a la votació a donar compte d'aquest punt. Endavant. Passaríem al punt número 9 dintre de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia, que és resolució de discrepàncies de INF 606/2021, objeccions suspensives, aprovació, relació de factures, OPA 2021. Interventor, sisplau.
Sí, en aquest cas hi ha una objecció formulada per la intervenció en data 19 de novembre del 2021 en l'aprovació del pagament i pagament de la relació de factures OPA 2021 F-2021-70 que consta en l'annex per l'import i en les aplicacions del mateix annex, en la qual es posa de manifest requisits intervinguts amb objeccions que les obligacions responen a despeses aprovades i si escau fiscalitzades favorablement, llevat que l'aprovació de la despesa i el reconeixement de l'obligació s'hagin d'efectuar simultàniament. En aquest cas no consta licitació i adjudicació prèvia del contracte per la factura 21008, quan per imports s'haurien d'haver seguit les regles de contractació de la llei de contractes. Hi ha una altra objecció que fa referència al crèdit adequat i suficient. A data de l'informe no consta crèdit suficient a les partides ressenyades a l'annex. Per tant, en conseqüència s'acorda o es proposa al ple resoldre la discrepància plantejada a favor del criteri de l'òrgan gestor, en conseqüència acceptar la discrepància formulada pel servei i continuar la tramitació de l'expedient i comunicar l'anterior acord a l'intervenció i al servei perquè en prengui coneixement i efectes.
Gràcies. Aquí es tracta de tota una sèrie de factures amb un import de 700.000 euros i escaig, que doncs, producte de que l'any passat vam pagar moltes factures de l'any passat amb pressupost d'aquest any i que els hi tenim que donar curs perquè nosaltres tenim que pagar les factures. Realment tenim una situació en aquest moment que ens permet pagar totes aquestes factures per els ingressos que ha rebut, els crèdits que ha establert l'Ajuntament dintre del que és el pla de tenim autoritzat en el pla de sanejament, i jo us demano que això s'aprovi perquè els interventors i l'Ajuntament no podem bloquejar els deutes que han fet i els subministradors de tots els serveis que ens han prestat a l'Ajuntament de Montblanc, que els tenim que pagar puntualment tal com ens marca la llei, que ens diu doncs, que tenim que estar en un període de pagament al voltant de 45 dies. Per part dels grups.
Disculpeu, una puntualització. Aquesta relació fa referència al punt ordinari que vam portar al... Són 401.173.74. Hi ha un altre punt d'urgència que... La suma sí que seria la que es dirigeix.
Gràcies per la precisió. Home...
No res, era la pregunta, s'ha avançat des d'una mica, és que no enquadrava el número amb el que havia dit. No? No res, les factures s'han de pagar, s'entenen que pots discutir si t'agraden, si no t'agraden, si les veus bé o no, però s'han de pagar, això està claríssim. No?
D'acord, gràcies. Marc.
Sí, nosaltres també estem d'acord que les factures s'han de pagar, ja que hi ha molts proveïdors que porten temps esperant. Nosaltres ens abstindrem, sabent que aquest acord prosperarà, però volem fer de nou un toc d'atenció sobre la forma de gestionar les finances que té aquest equip de govern. Estem parlant, com s'ha aclarit, d'uns 400.000 euros que no tenen partida. I això per nosaltres és una mostra de manca de planificació i de gestió pressupostària poc rigorosa. És un fet que és massa habitual i que esperem que el pla de control i finances del que parlàvem fa un moment doncs això ajudi a corregir. Ens crida l'atenció, per posar simplement un exemple, que com pot ser que negui partida per factures de neteja d'edificis municipals, quan és una despesa més que coneguda i més que habitual. Per tant, sense estar que no hi hagi partida per a aquest tipus de despeses, per no entrar en altres detalls. Però sí que és veritat que l'informe d'intervenció en fa esment i ens preocupa que la relació de factures, hi apareix una factura, la primera de fet, per un import de 51.425 euros d'enginyeria Reventós en concepte d'honoraris professionals. I l'informe d'intervenció ja assenyala que no consta licitació i adjudicació prèvia del contracte per a la factura, quan per import s'haurien de seguir les regles de contractació de la llei de contractes del sector públic. I voldríem preguntar a què es deu això, com és que han fet aquesta contractació directa sense fer el procediment que caldria, i a banda, per tenir seguretat jurídica, perquè nosaltres hem dit que volem fer una abstenció perquè sabem que això prosperarà i el nostre vot doncs, no serà necessari, volíem preguntar al secretari o al senyor interventor que ens puguin donar una mica de fonament jurídic, de tranquil·litat, diguem-ho així, de si aprovem aquestes factures que responen a uns treballs encarregats sense la licitació que correspondria, quines conseqüències legals pot tenir això i en quines responsabilitats podríem incórrer si ens abstenim com volem fer o si es vota a favor, més que res perquè tothom sàpigui què suposa acceptar pagar aquesta factura, com deia, de 51.425 euros que s'hagués hagut de tramitar per via de licitació i s'ha fet pel que sembla en contractació directa. Gràcies.
Jo voldria dir que aquesta factura del Manel Reventós, enginyers, correspon al tema del pont de la Font de Bolobi i del Molí del Pas, el de Pont Vell i el de l'entorn del Pont Vell, que és una actuació que es dona a través de l'arribada i que tenim tota la justificació que es fes per procediment d'urgència, que es fes per adjudicació directa, perquè ja hem tardat prou amb el tema de l'arribada, que fins al dijous de la setmana passada no vam tindre la resolució definitiva, i que està més que justificat que es faci per una tramitació d'urgència. I això aquí és el que ens va dir la Generalitat, vull dir que és més que legal que no s'hagués fet un concurs i que es fes per procediment d'urgència, perquè tot el tema de les arribades és per procediment d'urgència. Vull dir que podeu estar molt tranquils si voteu a favor, si voteu en contra, si voteu abstenció, que és el que ja ens pensàvem, però home, en un tema de l'arribada que s'abstingueu, no ho sé, ja vosaltres mateixos. Perquè ja hem patit molt que el dijous de la setmana passada ens donessin la resolució definitiva de l'arribada al cap de dos anys i un mes. I ara, si voleu posar salsa, poseu-hi.
Com diu l'alcalde, pots estar tranquil. La pròpia llei de contractes 9/2017 excepciona el procediment habitual d'adjudicació en casos de tramitació d'emergència o d'urgència d'una infraestructura com és aquest. Per tant, crec que és l'article 122 de la llei de contractes que permet i regula aquesta excepció a la normal tramitació de qualsevol expedient de contractació. Pots estar tranquil.
Sí, puc...
Sí,
sí, jo agraeixo ja. Els aclariments perquè hem treballat tots amb seguretat jurídica, com que l'informe d'intervenció ens apuntava cap a una banda, ara tenim una explicació des del punt de vista jurídic. Nosaltres no és que ens abstinguem en un tema de la riuada, nosaltres ens abstenim perquè hi ha 400.000 euros que no tenen partida. Nosaltres ens abstenim sabent que aquestes factures es podran aprovar perquè hi haurà vots suficients com per aixecar aquestes discrepàncies, es podrà pagar, però volem posar de manifest que les coses no s'han de fer així. Les coses s'han de fer en partides, s'han de fer en planificació, pot haver despeses que no són previsibles, poden sortir imprevistos, però com vaig posar un exemple, que hi hagi factures de neteja dels edificis municipals que no tinguin partida, per posar un exemple, doncs que creiem que no és la millor demostració de planificació i de rigor. Simplement és per això el nostre vot d'abstenció. Gràcies.
D'acord. Val, per part d'Esquerra Republicana...
Bé, des del nostre grup ens trobem davant d'un altre... com veu el que vam fer l'any 2019 o el que vam fer l'any 2020, aquesta situació de que les partides del capítol 2 no ens arriben per cobrir les despeses que genera l'Ajuntament, cosa que ja ens demostra que això ja ho vam... i s'ha comentat molt en aquest sala de plens, que aquesta despesa del capítol 2 és una cosa que s'hauria de controlar i que s'ha d'intentar ajustar més a el que diu el pressupost, una cosa que, donat que anem arrossegant sempre despesa pendent, no aconseguim, i també dirà que des del nostre grup no volem bloquejar cap tipus de pagament, evidentment la factura dels treballs realitzats s'ha d'executar, s'ha de tirar endavant i s'ha de fer, no hi ha cap altra, amb això sí que no tinc cap altra discussió, com que no tenim intenció de bloquejar cap tipus d'acció, no està potser en abstenció, i ja està.
Crec que és una resposta molt adequada després d'haver portat la hisenda municipal fins fa 3 mesos. Podem passar a votació? Home,
no, només sisplau. Una petita aclaració, si m'aclareixo també jo. Això que ha dit el company Mar ara mateix, la partida aquesta de la redacció dels projectes en teoria no necessitaria partida perquè seria els diners que han entrat ara de la arribada, això es pagaria d'aquí, no? No necessitaria partida aquest...
No, home, amb la subvenció de les arribades ens han donat molts diners, 3.150.000 euros, però hi ha una cosa que ens han dit que no hi entrava, entre altres, que és la redacció de projectes. Però nosaltres aquí a l'Ajuntament de Montblanc, com podeu comprendre tots, no tenim un despatx. Això aquí no ho té ni l'Ajuntament de Montblanc, ni el de Tarragona, ni el de Barcelona. Nosaltres per fer ponts, nosaltres tot el que és el camí dels els diversos camins que ens han tret, el camí dels Boters, tot això ho hem fet des de l'equip tècnic que tenim a l'Ajuntament de Montblanc. Però nosaltres no tenim una enginyeria que puguem dissenyar ponts i que puguem dissenyar, fer càlculs sobre les riuades i que si abans el pont era de 25 metres, ara el tenim que passar de 47 i tot això. Però és que no ho tenim ni l'Ajuntament de Montblanc, amb 7.500 habitants, ni ho té l'Ajuntament de Barcelona. I això ha estat un suplici que portem aquests 2 anys, que jo no he trucat mai tant amb una persona com el director general d'administració local perquè accelerés aquest tema. Però, bueno, bé està el que en bé hem acabat, ja ens ho van donar, tenim un any i mig per fer tots els projectes i ho tirarem endavant. I, ostres, vull dir, davant d'aquest tema, a veure, una mica de caliu sí que us demano. Sí que us ho demano, ostres. De veritat, és que quedo perplexe. Aquí hem estat lluitant incansablement per fer-ho de les riuades i algunes de les intervencions d'avui, home, no sé, que quedin per la història i per el record. I la votació doncs ja dirà el que diu. Podem passar a la votació, hi ha cap més intervenció. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aprovat per 5 vots a favor i 8 abstencions. Passarem al número 10, resolució de discrepàncies INF 607-2021, objeccions suspensives, regulació del deute pendent des de l'inici del contracte del 2020, inclòs IMESAPI, S.A. Interventor, sisplau.
Sí. Vista l'objecció formulada per la intervenció en data 19 de novembre de 2021, a l'informe 607-2021, regularització de deute pendent des de l'inici del contracte a l'any 2020, inclòs IMESAPI, en el qual es fa constar que a data de l'informe no existia crèdit a nivell de vinculació. Per tant, es proposa al ple resoldre la discrepància plantejada a favor del criteri de l'òrgan gestor, en conseqüència acceptar la discrepància formulada pel servei i continuar la tramitació de l'expedient, i tercer, comunicar l'antic acord a la intervenció i al servei perquè en prengui coneixement i efectes. S'anexa a la proposta el que és l'informe d'intervenció en si i l'informe tècnic en el que es valore quin és el deute a mi més ràpid des de l'inici del contracte el 2020.
D'acord, estem dintre d'aquest tema de les factures pendents que creiem que s'han de pagar per part de el Partit Socialista, home.
No, veig que quasi totes aquestes són de la companyia d'IMESAPI, no? Quasi totes. És un volum important, que, el que suposa això, no? Aquest contracte amb aquesta companyia, quant temps li queda?
Si és que ho tens més present, això.
Va ser per 16 anys.
Uf, no
crec.
Des del 14 queda bastant,
sí,
encara.
Queden 10 anys, sí.
Jo crec que aquí a lo millor es van equivocar una mica a l'hora de contractar això i no valorar si podia ser possible que alguna empresa d'aquí de la vila o de la comarca gestionés això amb un conjunt d'empreses, o crec que sortiria més. Si això és desorbitat, aquest increment no crec que hi hagi tant l'increment de punts de llums com per el que estan intentant. Bueno, crec que és una mica excessiu l'import de més a més.
Bé, jo volia preguntar si aquests 92.000 euros que pagaran sense partida és la suma total del deute que tenim amb IMESAPI com a ajuntament, o és només una part i IMESAPI encara reclama alguna cosa més. I per part nostra també volíem fer un prec, si fos possible, i és que de cara a l'any vinent demanaríem que es contemplés una partida pressupostària per millorar l'enllumenat públic en zones urbanes o pedanies que estan insuficientment il·luminades. Evidentment són projectes costosos i no es pot fer tot de cop, doncs per fases, però almenys veure aquesta voluntat per part de l'equip de govern.
Vols preguntar o anem responent?
No, no vull preguntar res. És un contracte molt complex, sabem que el contracte de MSAP és un contracte d'una complexitat immensa, que s'ha anat, hi ha hagut diversos canvis o modificacions, l'ajuda inicial d'una cosa, la realitat ha sigut una altra, i ha anat mutant aquesta relació amb el temps i ha generat aquests deutes que al final l'Ajuntament, després de l'anàlisi dels seus serveis tècnics, dels quals confiem plenament, ha acabat adoptant aquesta liquidació. També som plenament, estem d'acord completament amb la solució parcial que s'ha fet en contra aquests deutes, de permutar alguns trossos de muralla que considerem que no s'ha d'il·luminar, especialment petits trossos de la muralla Santa Tecla, que si no estan connectats dintre el conjunt del tros gran de muralla, doncs no val la pena realitzar, i que és una fórmula bona per aconseguir minimitzar l'impacte d'aquest punt. Tots hem conscients que això algun dia es portaria a ple, en aquest sentit, ni que hi hagi partida, evidentment s'ha de pagar, si els serveis tècnics de la casa diuen que sí, i el ple de la casa diu que sí, és una cosa que s'haurà. També ja que creiem que és el moment, ara que estem a punt d'arribar a la meitat del contracte, i que tenim el contracte més o menys regularitzat, és a dir, que estem en una situació més o menys amb les paus fetes a mi MSAPI, que després d'aquest pau sense partida quedarà cosa en paus amb l'empresa, és el moment d'enviar de revisar aquest contracte i quadrar perquè els pròxims 10 anys no tornem a trobar-nos d'aquí 5 anys amb una situació semblant a l'actual. Per tant, és aquesta lògica que és un àmbit que s'ha de realitzar. Jo amb el seu vot a favor d'aquest, de la inclusió d'aquest punt.
Bé, bon vespre a tothom. El deute, a mi me sàpiga, és 76.520,29, no 80, així que has dit. Això és un treball molt curós, és un contracte molt gros, hi han hagut errors, s'han anat gestionant, i avui per això som aquí. Això és una cosa que arrosseguem de molts anys, és a dir, que hi ha un treball de camp impressionant per part dels tècnics de l'Ajuntament. I acceptem el repte d'estudiar les possibilitats en llocs on hi hagi falta d'il·luminació. Evidentment, aquesta empresa que tenim contractada té uns deures i unes obligacions i vetllarem perquè els compleixin. Gràcies.
Vots a favor? Per unanimitat? Jo us demanaria ara que em deixéssiu alterar els punts de l'ordre del dia, perquè ja entraríem sobre el que són pròpiament mocions, i passéssim al punt número 13, que és patrimoni, adquisició de la finca per allà de baix del senyor Joan Sende, modificació o compromís de compra de la finca registral 6842 per ubicar-hi l'arxiu comarcal. Voldria dir sobre aquest tema que en data del dilluns vam rebre la resolució de l'arquitectura del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya dient que trobaven molt adequat el projecte, que es podien cabir amb aquesta finca que havíem constituït una opció de compra, que sí que era que aquest any paguéssim 5.000 euros i ara ho hem elevat a 25.000 i que seria la meitat dels 50.000 euros de què s'ha de comprar. Agrairia que no se'm preguntés per què hem fet aquesta modificació dels 5 als 25, perquè és una qüestió molt privada, i jo crec que, no sé, jo personalment estic molt content de que des d'arxius de la Generalitat ens hagin dit que aquest era un projecte adequat, que el trobàvem perfecte i que li donaven el seu vistiplau. I voldria afegir que ja sabeu que l'arxiu actual està en una zona inundable, que tenim que mirar de treure'l d'allà i que, clar, nosaltres amb aquest tema tindrem una qüestió de comprar la parcel·la i cedir-la a la Generalitat, que són aquests 50.000 euros. També tenim un tema de clavegueram, d'electricitat i tot això que està quantificat i que és molt pocs diners, i que això aquí seria una inversió en els pròxims anys, que tenim que poder materialitzar aquest acord abans del 31 de desembre, que és de 2 milions i escaig de diners. Vull dir que per la inversió que feia l'Ajuntament de Montblanc, doncs la inversió de la Generalitat és multiplicadora de la nostra inversió. Paraules, Palma?
No, a veure, no hi ha poca cosa que dir, ens ha de ficar una mica el que has dit, no? És una inversió mínima amb un resultat importantíssim per anar pel poble i per la comarca.
D'acord. Marc?
Sí, per part nostra votarem a favor, perquè hem votat a favor quan s'ha tractat d'aquesta qüestió, i simplement com que estem avui parlant de partides i no partides, podríem preguntar si aquest pagament el podrem fer amb la partida corresponent o ens el trobarem també amb una posterior discrepància.
No, jo crec que el podem fer amb una partida corresponent de majors ingressos urbanístics. Que ja hem tramitat.
Molt bé.
No sé per què rieu.
No.
Digues si és així o no. És que els riures tenen que ser tot arreu.
Bueno, hauríem de... Entenc que el 2022 s'haurà d'aplicar els crèdits que no s'han pogut aplicar el 2021, s'haurà de fer un balanç del que hi ha previst el 2022 i si hi ha una manca de crèdit, el pressupost pot ser objecte de modificacions de crèdit. Va, llavors, seria una mica el que... Si l'alcalde preveu majors ingressos urbanístics o un altre...
Són d'aquest any els majors ingressos de quotes urbanístiques, perquè tenien 250.000 i n'han fet 470. Això ho vas dir.
Si és aquest any... No sé quin ingrés et refereixi, si a la venda...
La venda de la parcel·la de Ormi Presa.
Sí, la venda de la parcel·la ja s'ha utilitzat per fer una altra modificació de crèdit.
Oi, està inclòs aquests 50.000 euros.
Ah, bueno, sí, disculpeu, sí. Sí. No, res a dir.
Continuar rient.
No, ha sigut perquè reiem, perquè ha sigut perquè l'interventor i jo ens miràvem com una comunicació no verbal, que vam dir, si preguntes responc, no responc, simplement ha sigut això. I només volia fer aquesta pregunta per tenir l'aclariment està fet, gràcies.
Doncs està fet, ja està.
Disculpeu, m'he confós amb un altre assumpte.
D'acord. Hi ha un altre tema que seria la... Sí, endavant.
No, és que jo volia parlar i a més és que no hem votat. Primer et demano que estiguis tranquil, que no et passa per tu, vull dir que hem rigut per una altra cosa i estiguis tranquil. Estàs molt nerviós avui, què passa.
No, home, hi ha certes susceptibilitats que es deuen encomanar a totes les institucions, no?
No sé, és que sempre pixes fora de test, però...
Ja. Escolta, secretari, voldria que posessis aquesta expressió en acte.
Sí.
T'ho demano, per favor, que ho posis literalment en acte.
D'acord.
Perquè això és una...
Però abans també ho has dit, D'acord, disculpes. Disculpa.
No, cap. No, posa-ho en acte i ja està.
Posa que em disculpo, doncs, també, mira. Bé, sobre aquest punt, al final l'hem rebut d'urgència, no hem tingut cap mena d'informació, tot i així ja ens hem buscat la informació i sabem de la situació, per tant votarem a favor, perquè com que no hem obtingut tampoc cap mena d'informació, però ja sabem doncs, de què es tracta, doncs votarem a favor.
D'acord, podem passar a la votació, vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem a la resolució de discrepàncies INE F627-2021, objeccions substantives, aprovació, relació de factures, OPA 2021-2, F2021-74.
És una mica en la línia de la relació anterior. La diferència seria que la relació anterior va entrar dins del punt ordinari i aquesta relació ha entrat per urgència. L'import total, ara us el dic, puja a 142.898,78, és la relació de factures que ha entrat per urgència en aquest cas, però és exactament el mateix, és la manca de crèdit i el ple ha de resoldre si continua o no la tramitació d'aquest assumpte.
D'acord, és el tema recurrent, tenim que pagar les factures, estaven fora de... pressupost, sobretot perquè hi va haver una vinculació de factures no per regidoria sinó per tot el conjunt. L'any passat vam pagar molt, aquest any hem pagat moltes factures que corresponien al 2020 i que doncs tenim que fer aquesta d'això perquè la gent cobri. També vull dir que hi ha disposició pressupostària per poder pagar. Vull dir, en aquest moment, el dia d'ahir, l'Ajuntament de Montblanc tenia una disposició de 2.522.477 euros per poder pagar. I si tenim diners, tenim que pagar als proveïdors. Home. Marc.
Sí, com dèiem, de nou tenim una relació de factures que ha entrat per urgència. Hem rebut la documentació aquest migdia, però l'hem pogut analitzar. I hem vist això, doncs, són 143.500 sense reserva de crèdit. Però a banda de la relació de factures, l'informe d'intervenció assenyala que hi ha factures a la relació que presumiblement no són un contracte menor aïllat, sinó que és repetitiu en el temps i superen els 12 mesos. I també indica que caldria un procediment licitatori conforme a allò que s'ha fixat a l'article 138, contractes de la llei de contractes del sector públic. No només és que tinguem unes factures que estiguin fora de termini, sinó que veiem que la gestió va una mica en contra, per dir-ho així, del que disposa la llei de contractes del sector públic. I que no hi ha reserva de crèdit per despeses que podem preveure, coses que formen part del dia a dia de l'Ajuntament. I ho hem vist abans, ho reiterem, sabem que hi haurà diners que es podrà pagar, sabem que això anirà, aquest punt anirà davant i es podrà pagar, però clar, l'informe ja es parli de que hi ha coses que s'haurien de fer com a contracte menor, que són repetitius, que procediments licitatoris, clar, nosaltres creiem que això no és la manera correcta de gestionar. I això ho hem vist avui, la suma total són xifres importants i no es tracta d'imprevistos ni de qüestions sobrevingudes, sinó que això es gestiona, per nosaltres és una mala gestió sistemàtica. Ens abstindrem de nou perquè les factures s'han de pagar, però volem posar de manifest que així no es pot portar un ajuntament i demanem rigor i gestió en el compliment de la normativa. Gràcies.
L'explicació d'anterior fareix per aquest, del punt anterior fareix per aquesta explicació i fem el mateix sentit de vot.
Val. Hi ha cap més intervenció per fer? Podem passar a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Aprovat per 5 vots a favor i 8 abstencions. Jo abans de passar ja... Què? No, ja està.
Formativa de persones, això no tenim.
No, però això és... Abans el punt 11 jo voldria introduir que ja la comissió informativa vam parlar que ens trobàvem en aquest moment a Montblanc en una situació que després de fer l'acord amb Cimalsa i que vingués bon preu, també el tema de dormir pressa, jo vaig plantejar que hi havia un nou dilema en Montblanc, no? I que jo creia que, i reconeixent, que el govern en minoria no era la millor manera d'afrontar aquests nous temps que ens vindran a Montblanc, que tenen que ser d'una gran intensitat per poder complir amb tots els reptes que tenim plantejats d'aquí endavant, per la implantació de bon preu i dels proveïdors de bon preu que també estan interessats en Cimalsa, que jo plantejava un govern d'unitat. Jo us vaig dir a la comissió informativa, vull dir, d'aquí 7 dies que hi haurà el ple, espero que doneu la resposta. Senzillament jo voldria doncs, que davant del clam d'aquest govern d'unitat, doncs, cada un dels grups municipals es manifestés. I amb tot el respecte per el que opini cada un dels grups municipals. Jo voldria començar amb el grup del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Bé, nosaltres, ja t'he expressat en alguna ocasió, ja fa temps que vam parlar d'aquest tema, no és qüestió d'ara ni perquè s'hagin posat en marxa i malsa, ja fa temps que vam parlar d'això. Nosaltres les portes sempre les hem tingut obertes, entenem que només soc un, no sumem per fer un govern fort, això està claríssim, però jo crec que com tots es van presentar aquí l'any 2019 amb el fet i amb les ganes de treballar, això està claríssim, de treballar per Montblanc. Llavors jo crec que és el moment que sí que ve molta feina, que ve s'ha d'agafar molta empenta i s'ha de treballar tots i l'ideal seria tirar tots endavant d'aquest carro, no? Jo crec que sí, que tens raó, és el moment de fer el que van dir, que és treballar i treballar per Montblanc. Clar, i a vegades això són riscos que també corres, bueno, però això el temps ho dirà si les coses van a un port o no van a un port, la feina. Crec que sí, que tens raó, que és el moment d'apostar per treballar tots a la una, per intentar tirar tot aquest projecte de Cimalsa i tot el que ve pel davant, i bueno, ve el tema de l'arribada també, la 26 s'ha de continuar treballant també, que s'acabi de portar bon terme i ràpid, i crec que sí, per la nostra part, ja t'ho vaig expressar fa temps, tenint les portes obertes, sempre les hem tingut, no ara, sinó quan fa uns mesos també la cosa no estava a la mateixa situació, i continuem en la mateixa postura. Estem disposats a parlar i estem aquí per treballar, al final que us vam presentar per treballar, no per passar el temps ni estar per estar.
Bé, això t'agraeixo, que davant del clam que vam fer tinguis aquesta posició. Ja ho vaig dir que nosaltres aquest embat el fèiem amb generositat absoluta, i t'agraeixo molt. Espero que en els pròxims dies puguem reprendre aquestes converses que ja fa temps que portem, no des de que ha sortit el tema de bon preu, sinó que ja fa setmanes que parlem de veure si podem arribar a una conjunció, i espero que en els pròxims dies o en les pròximes setmanes puguem arribar a l'acord que s'incorporeu a l'equip de govern de l'Ajuntament de Montblanc i que entre tots doncs, treballem per aquesta situació en què ens trobem, i que t'agraeixo de tot cor, de veritat. Per part del grup de Junts?
Sí, des de Junts per Montblanc reiterem el que hem dit en altres ocasions, en públic i en privat. Nosaltres ens vam presentar a les eleccions municipals com una alternativa al govern, amb la intenció de gestionar d'una altra manera. Avui ho hem posat de manifest amb els diferents punts de l'ordre del dia que hem anat debatent sobre la nostra visió de la gestió, i com a alternativa que ens vam presentar no seria comprensible que nosaltres ara féssim allò que hem anat dient que faríem d'una altra manera. També hem dit que no bloquejarem, també hem dit que estem disposats a col·laborar, estem disposats a treballar, a participar, a fer aportacions, a el que calgui, perquè nosaltres també compartim que estem aquí per treballar, però també entenem que no necessàriament des d'una posició o una altra es pot treballar més o es pot treballar menys. Per tant, nosaltres també estem oberts a pactar a punts de l'ordre del dia, temes importants. Vam parlar fa unes setmanes d'ordenances i vam introduir una sèrie de propostes. No vam arribar als acords que vam voler, però vam mostrar en aquell moment la nostra predisposició a fer propostes, a parlar-ne i arribar a acords, i estem en aquest mateix sentit. Per tant, nosaltres continuarem com a grup a l'oposició, que és on ens van situar les eleccions municipals, però sempre oberts, disposats a treballar, a dialogar, a arribar a acords i a col·laborar i a fer les aportacions que calguin. I gràcies per l'oferiment.
Nosaltres celebrem aquesta predisposició del grup de Junts per Montblanc, i han, comprenem el vostre raonament de que es vol presentar com a alternativa, el temps ja dirà. Jo que sí volia dir és que accepto el repte que esteu disposats a col·laborar, no entorpir el lliure funcionament de l'Ajuntament de Montblanc. Jo us faig el repte de dir que estem disposats sobre el plantejament d'uns nous pressupostos per l'any 22, que doncs, a partir d'aquí us convoquem a que puguem parlar de que, com podem possibilitar aquests nous pressupostos del 22, i agraïm aquesta postura de col·laborar i de que no sigui obstruccionista el vostre missatge entorn a, reconeixent totes les discrepàncies que podem tindre, però que creiem que en aquests moments, amb aquests reptes que tenim, doncs agrairia moltíssim que poguéssim tindre un punt d'encontre amb els pressupostos del pròxim any. Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana.
Bé, nosaltres ja es veu i és molt públic i notori doncs, quina és la relació. A banda d'això sí que hem de dir que, i com sempre hem dit, que estem molt contents pel tema de Cimalsa i de bon preu. Al final és una votació que hem aprovat des d'aquest ple i que sempre hi hem donat suport i sempre hi continuarem donant suport, igual que els altres regidors, doncs no posarem traves en tot allò que sigui beneficiós per Montblanc, i així ho demostrarem sempre. Dir també que has dit que abans de començar que volies que nosaltres donéssim o que els grups donéssim resposta. Aquesta no va ser la permisa va ser que ens trucaries als grups per fer-nos algun tipus de proposta. Nosaltres tampoc no l'esperàvem, sabíem que no hi seria, no hi ha sigut. Per tant, demanar ara un govern d'unitat, almenys per part del nostre grup, quan tampoc no hi ha hagut cap mena de proposta ni de cordialitat ni una trucada, creiem que és estrany. Evidentment, no vam sortir del govern perquè sí. Nosaltres defensem el Montblanc de les persones, que és aquell Montblanc per qui ens vam presentar, d'estar al costat de la gent, d'un tipus de polítiques que evidentment hem intentat i hem dit mil vegades que hem volgut aplicar i que no hem pogut, que nosaltres volem les polítiques per la gent, no hem vingut a fer res més que això. Al final, presentar-se en una llista, sigui la que sigui, entenc que és venir a treballar pel poble, això n'estic segur que ho volem tots. Per tant, tampoc no posarem traves, però evidentment estem a anys llum del tipus de govern que nosaltres desitgem. Evidentment, negociar els pressupostos, de moment no hi ha hagut cap pressupost damunt la taula, per tant, en el moment que hi sigui, nosaltres també, si ens hi conviden, anirem a fer aportacions i direm tot allò que creguem bo per la nostra vila. Per tant, doncs jo crec que és més que notori que des del nostre grup, per molt que hi posem bona predisposició, sabem que és molt complicat, tot i que ens sap molt greu. És una posició que no us la desitjo mai, ho dic de veritat, estar a l'oposició i més quan has sortit d'un govern i tenir algú sempre buscant l'enfrontament no és agradable. A nosaltres ens agradava molt més estar al govern, pencar i pencar i pencar, que és el que ens agradava de veritat, el tracte amb la gent, les entitats i poder promoure i fer coses. A vegades doncs, la vida doncs, et porta en altres camins, doncs ara ens toca fer aquest paper, l'intentarem fer tan bé com puguem, amb tot el cor a la mà i sempre millorant tot el que puguem per Montblanc. I escolta'm, doncs el 2023 ho tornarem a intentar i veurem, no? Vull dir, nosaltres no tenim cap altra voluntat que és treballar pel nostre poble.
Molt agraït a la teva explicació. Passaríem doncs al punt número 11, que és l'aprovació protocol per la prevenció i abordatge de l'assetjament i de l'urgència en el treball.
Considerant que l'Ajuntament de Montblanc té interès en regular la problemàtica de l'assetjament sexual i la violència en el treball en les relacions laborals, establint un mètode que s'apliqui tant a la prevenció com a la solució ràpida de les reclamacions amb les degudes garanties, considerant que tota persona té dret a la igualtat i a la no discriminació, a la salvaguarda de la seva dignitat, a la integritat moral, a la intimitat i al treball, i que l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual suposen un atemptat a la dignitat de les persones treballadores. En aquest text es rebutgen tots aquells comportaments discriminatoris en matèria laboral per motius personals, ideològics o polítics d'algun treballador de l'Ajuntament. Vista la Constitució espanyola, el text de reforç de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, Trebef, l'Estatut dels Treballadors, la Llei Orgànica 3/2017 de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes, el Real Decret 901/2020 de 13 d'octubre pel que regulen els plans d'igualtat, i en l'àmbit de Catalunya la Llei 17/2015 de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes, es proposa al ple l'adopció dels següents acords: aprovar el protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament i violència en el treball de l'Ajuntament de Montblanc, que s'ha adjuntat com a annex a la proposta; publicar aquest acord en el butlletí oficial de la província de Tarragona, en el toler de dictes de l'Ajuntament de Montblanc i a la seva pàgina web.
Gràcies, secretari. Juanma.
Bé, crec que és un protocol necessari, un protocol que feia falta i bueno, que és important que l'Ajuntament de Montblanc el tingui a l'abast de qualsevol. A part d'això, suposo que això a l'hora de redactar s'ha tingut en compte la veu dels representants legals, no? Perquè he vist que estaves en Tururia Besora i l'altra senyora que representa a tots els col·lectius, no?
Sí, sí, sí. Això és una moció que surt del comitè d'empresa, eh? No, és genèric a tot Catalunya, eh? Vull dir...
Marc. Sí, gràcies. Sí, nosaltres votarem a favor. Volíem comentar que aquest protocol ens resulta familiar, com si en algun moment n'haguéssim parlat. No sé si ens vam adherir a un protocol del Consell Comarcal o... No sé, la qüestió és que... En sona, però en tot cas volíem dir que veiem bé que l'Ajuntament es doti d'aquest instrument propi, per dir-ho així, i que esperem que, doncs, això, que no s'hagi d'activar mai, que no es donin casos d'assetjament ni de violència. Per tant, hi votarem a favor. Gràcies.
Esquerra.
Sí. Nosaltres des del nostre grup també votarem a favor. A més, és una eina com una mesura efectiva per la igualtat de les dones en l'entorn laboral, una eina de bones pràctiques, i també contents de que es doni continuïtat com a mesura de la certificació que vam obtenir com a Montblanc de municipi igualitari.
Núria.
Bé, sí, aquest protocol, primer de tot, agrair doncs, que tots estigueu a favor de poder-lo passar avui per ple i aprovar-lo. Primer de tot és per tenir doncs, un protocol en cas de que passés alguna cosa a l'Ajuntament de Montblanc que poguéssim seguir unes pautes per poder controlar si hi ha alguna conducta que no és la correcta i doncs, en cas de que passés que la persona afectada doncs, que ens ho pogués dir, a partir d'aquí iniciar totes les iniciar tot el, bueno, tot el que requerís doncs, a aquesta conducta. Com bé has dit, sí, des de la gestoria ens ho han facilitat i a partir d'aquí, amb la plantilla facilitada, s'ha passat pel sindicat, pels treballadors també han revisat doncs, que tot estigués correcte en cas de voler incloure alguna cosa més, però sí, s'ha aprovat d'aquesta manera. I en quant al certificat d'igualtat, dir-vos que la persona encarregada aquí a l'Ajuntament ja està treballant. Estem elaborant el pla perquè el 2022 pugui entrar dintre la partida pressupostària i poder-lo tirar endavant. Gràcies.
Podem passar a la votació. Vots a favor. Aprovat per unanimitat. Bé, ara ja passaríem a les mocions. La primera seria moció presentada per regidors no escrits i tots els grups municipals, que em sembla que això està malament, és presentada pel grup d'Esquerra, i amb el suport de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Montblanc pel reconeixement del dol perinatal, gestacional i neonatal. Generalment ho llegeixen els grups que ho han presentat. Endavant, doncs.
Hem dit de poder-ho compartir, Pep.
Va.
Ho compartim, comença el Juan, sisplau.
Va.
No.
Lo de aquí.
¿Dentro de aquí?
Está aquí la ratita.
Vale. La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat, encara sovint molt invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades, l'any 2019 van morir 157 menors d'un any, dels quals 34 abans de les primeres 24 hores i 96 entre el dia 1 i el dia 28. Es considera mort estacional, perinatal o neonatal les pèrdues que es donen durant l'embaràs o en el moment al voltant del naixement, és a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes d'embaràs o en gestació a partir de les 28 setmanes, considerades morts fetals tardanes. Durant el naixement o les morts de nounats fins als 20-28 dies de vida.
La mort d'una gestant o infant acabat de néixer segueix sent un tema tabú en la nostra societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d'aquestes característiques es trobin soles a l'hora d'afrontar aquest dolor. Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d'entitats que aquest dol perinatal o dol no reconegut a poc disposa de més visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant de les pèrdues d'un fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot moment. Existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés i fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I també són diverses les entitats que treballen des d'arreu del territori per visualitzar aquest fet i acompanyar les famílies.
També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d'un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals, per fer extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per a totes les famílies. Es tracta de crear un espai de col·lectiu específic per facilitar el dol i l'acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua del fill o la filla durant l'embràs o després del part. Fins i tot, alguns ajuntaments duen a terme activitats conjuntes en memòria d'un cop a l'any i possibiliten que les famílies que així ho desitgin puguin realitzar un enterrament individual. Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com a espais de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues de ses estimats en aquestes condicions i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional, neonatal, donant-li la importància que es mereix.
Per aquests motius, tots els grups municipals de l'Ajuntament de Montblanc proposem l'adopció dels següents acords. Primer, l'Ajuntament de Montblanc es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d'un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal i les vol acompanyar en el seu dol. Segon, per fer efectiu aquest reconeixement, l'Ajuntament dotarà el municipi d'un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal, en forma d'espai físic al cementiri municipal i d'altres estratègies d'acompanyament. Tercer, que l'Ajuntament es compromet a donar a conèixer l'existència d'aquest i fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d'aquest espai de dol. Quart, donar suport a les associacions destinades a acompanyar el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions. Cinquè, expressar el compromís de l'Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en record d'aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la Mort Gestacional i Neonatal, el 15 d'octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d'aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.
Què? Sí, sí.
Bueno, primer donar les gràcies per haver adherit tots els grups en aquesta moció. La veritat és que a títol personal no és un bon dia per llegir aquest tipus de mocions, ja que com sabeu estem esperant el segon fill d'aquí molt poc, però sí que és veritat que també sent part implicada d'aquest tema, nosaltres també vam patir una mort gestacional i no és un tema gens agradable, i que la veritat és que no n'estem preparats, perquè és un tema tabú, és un tema que no se'n parla i és un tema que ha de sortir molt més, perquè totes aquelles famílies que passen per aquests moments no tenen cap mena de suport i a banda no tenen ni cap tipus de baixa ni cap tipus de suport. Per tant, al final el que perds és un fill o una filla, i almenys tenim uns dies de baixa. Creiem que encara queda molt camí per recórrer en aquest camí. Esperem que a poc a poc es vagin aplicant mesures, no des dels ajuntaments primer, no, però sí que és veritat des de tots els estaments polítics i tots els governs, que puguem avançar i que aquest tema el puguem anar treballant, i que a poc totes aquelles famílies que hem passat per temes com aquest puguem sentir més reconfortats i algun dia inclús poder gaudir d'uns dies de baixa i no agafar-te assumptes propis o dies personals per temes com aquest. Gràcies.
Gràcies, Oriol. Hi ha cap més intervenció? Juanma?
No, ratificar una mica el que ha dit ell, company, i bueno, crec que és interessant. És una qüestió que està al carrer, que molta gent que ho passa i sap la situació com es passa, i bueno, d'alguna manera creien que això era convenient, i bueno, votarem a favor perquè en teoria és una cosa, crec que és necessària també, i bueno, res més.
Endavant.
Sí, gràcies. Nosaltres veiem molt bé que s'hagi presentat aquesta moció i compartim la necessitat de crear aquest espai de suport i de confort a les famílies que han passat per aquesta situació tan dolorosa. Volem transmetre la nostra solidaritat a totes les persones que s'hi han trobat, i volem demanar també que la creació d'aquest espai que inclou aquesta moció sigui una realitat el més aviat possible. Esperem que el que avui aprovem s'executi en poc temps i que almenys de cara al proper 15 d'octubre, que és la data que s'assenyala dintre d'aquesta moció, doncs ja es pugui disposar d'aquest espai. Gràcies.
Gràcies, Santi.
Bé, jo estic molt content d'aprovar aquesta moció avui, perquè és un camí que ja hem començat fa més d'un any. Això no es va poder dur a port perquè no cabia en el pressupost. Estem treballant conjuntament amb un artista local que ens ha fet el disseny del memorial aquest que volem fer als nounats i els nens que moren abans de néixer. Ja el tenim dibuixat, el tenim pressupostat, ara només és introduir el pressupost del 22, i ens han marcat com a data límit el que deia el Marc, el 15 d'octubre, per motius de feina i perquè volem començar així el que avui ens hem compromès, que és fer un acte en memòria de les famílies que pateixen aquestes desgràcies.
Podem passar a votació aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Ens quedaria ja només un punt, el número 14, que és moció presentada pel grup municipal de Junts per Montblanc de suport al model d'escola i llengua catalana. M'han dit que hi ha un acord que llegim conjuntament.
Sí, no ho hem parlat abans del ple, no ens hi hem posat, però entenc que ara ho podem resoldre. Ho hem comentat i serà la Raquel i us passarem els grups. Sí, està marcat, ens anirem passant el full. No ho hem fet massa endreçat, però crec que les referències ja...
Davant el recent aval del Tribunal Suprem de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d'un 25% de les classes en castellà, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis proposen a tots els ajuntaments catalans donar suport al manifest de la plataforma unitària Som Escola, així com recolzar les diferents iniciatives que sorgeixin per donar suport al model de l'escola catalana i a la llengua del nostre país. Aquesta sentència és un nou intent d'agressió al model d'escola catalana i al seu enfocament pedagògic, un model consolidat, garant de les competències lingüístiques i avalat àmpliament per la societat catalana al llarg de dècades. Tant els estudis com les dades sobre els resultats sobre la immersió lingüística evidencien que és un model d'èxit, tant pels alumnes com pel si de la societat. Contribueix a la cohesió social, a la igualtat d'oportunitats i a la normalització de l'ús del català. Som Escola considera intolerable la intrusió dels tribunals per regular el model i la política educativa del país. Són els professionals de l'educació i no els juristes els que han de determinar quin model d'ús garanteix la competència lingüística dels alumnes en cada cas. Que un jutge determini de manera arbitrària el percentatge d'hores que calen per aprendre la llengua és un escarni als professionals de l'educació. Sentències com la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya abonen arguments falsos i perillosos d'instrumentalització política de l'educació i de la llengua. Davant d'això, ens reafirmem en el fet que l'escola catalana ha estat i ha de seguir sent un actor cabdal que afavoreixi la inclusió i la cohesió social al nostre país, des d'una perspectiva intercultural. D'aquesta manera, que segueixi garantint la igualtat d'oportunitats de creixement acadèmic i personal, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d'ús normal a la societat.
Som Escola denuncia que aquesta sentència no representa un cas aïllat. Els continus atacs polítics i judicials contra la llengua catalana i l'educació en català responen a una voluntat de minoritzar la llengua catalana en tots els seus usos socials, fins al punt que els diferents àmbits d'actuació en català, inclòs el model de l'escola catalana, viuen sota una amenaça permanent. De fet, al contrari del que alguns voldrien fer creure, la situació del català a les aules viu una situació crítica. Segons els darrers informes del Departament d'Educació, més d'un 28% d'alumnes no fa servir mai o gairebé mai el català a l'escola, per posar només un exemple. Fins al final? Sí? Ah. Per tot això, l'Ajuntament de Montblanc s'afegeix als següents acords. Fem una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu català i instem a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo. Així mateix, instem a les institucions a blindar aquest consens de país, aprofitant el marc polític generat per una majoria àmplia del Parlament, amb el Pacte Nacional per la Llengua, i instem al govern espanyol a respectar aquests grans acords, avalats també legislativament per una àmplia majoria parlamentària. Ens comprometem a col·laborar, participar i promoure l'adhesió a les mobilitzacions i accions que s'organitzin per defensar el model d'escola catalana i denunciar la intromissió dels tribunals en contra de l'ús de la llengua. El català arrossega una llarga tradició de persecució i marginació per part de l'Estat espanyol, que es manté en l'actualitat i es troba en una situació de discriminació per part de les administracions que compta amb el recolzament dels tribunals. El model d'escola catalana és un consens social compartit per un ampli ventall de la societat catalana que ha de seguir contribuint a la cohesió i a la progressió social i a la igualtat d'oportunitats en aquest país amb la finalitat de construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. Per aquest motiu, ens comprometem a defensar-lo i a protegir-lo davant les agressions que està patint. Només des del consens dels actors polítics, socials i educatius de Catalunya es pot actuar sobre aquest model d'èxit.
Ja,
faltava un punt.
Sí. Perdó,
faltava un punt. Faltava un punt, el punt 4, que quedava al darrere, perdoneu, eh?
Perdó.
Bueno, és la comunicació d'aquest següent acord a la plataforma Som Escola, al Departament d'Educació i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Associació Catalana de Municipis. Ara sí.
Gràcies, Carme. Hi ha cap comentari sobre aquesta moció?
Sí. Bé, com ho explicaria? Bé, jo no crec que el punt aquest de que 20 famílies exigeixen que es facin les coses a la seva manera o al seu criteri dintre d'una comunitat d'un milió i mig de famílies amb fills a l'edat d'educació, no crec que tingui massa importància. No? Jo crec que això és com un instrument que s'està intentant d'agafar i tocar amb una sintonia que no ve al cas. Jo crec que no ve al cas. Jo les explicaré una cosa, i ho vull fer en castellano. Como todos sabéis, a mí se me nota un montón que mi lengua materna no es el catalán. No es porque yo haya venido hace 15 años, ni 20 años, ni... Yo estoy aquí desde que tenía 9 meses. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé a estudiar, yo estudié en un famoso colegio nacional, Saavedra. Allí era, bueno, aparte de primeros años, tú sí que lo has vivido aquella época, casi cara al sol, pero regresarás antes de empezar cada día. Esa época pues dio pie a que yo prácticamente he nacido aquí y a mí no se me educó en catalán, ¿vale? Ojalá en aquella fecha el 25% hubiese sido obligatorio como lengua vehicular en catalán. Para mí hubiese sido un beneficio. Dicho esto, las primeras épocas en que se podía optar por estudiar catalán fue cuando empecé el instituto. Y personalmente me apunté voluntario a la clase. Dicho esto, yo creo que el sistema funciona. El sistema que tenemos funciona. Yo tengo hijas, aquí todos tenéis hijos y algunos más grandes. Yo creo que tienen la ventaja que no tienen otros en Sevilla o en Madrid, que es que tienen dos idiomas y se defienden en los dos idiomas. Creo que funciona. Lo importante es que siga funcionando. Creo que esto es una cosa pasajera que no durará más de un año. Y la finalidad, lo que tenemos que intentar llevar a cabo el que funcione, es que cuando un joven acabe los estudios y decida seguir estudiando en una universidad fuera de Cataluña, sea en el País Vasco, Galicia, me da igual donde sea, que esté capacitado para defenderse, que esté capacitado para ir a cualquier sitio. Eso es lo importante, y ojalá tuviéramos una participación obligatoria de otro idioma, que todos sabemos el que es más interesante hoy en día. Por lo tanto, yo creo que en el último párrafo que has dicho, Carmen, o que habéis enunciado, yo creo que sí, que se tiene que instar al gobierno de la Generalitat, sí. Pero también ahora en esta situación hay que donar cumplimiento de las resoluciones judiciales y no basar esta acción que se pretende tomar en una acción política. Yo creo que la desobediencia está más que demostrado que no llega a ningún sitio. Yo creo que hay que tener un poco de responsabilidad. No se puede trasladar esta problemática a los centros educativos ni a los claustros. Sí, tenemos que pedir al gobierno, tenemos que pedir que convoque un conjunto de todas las fuerzas políticas, que eso habéis mencionado algo, así como el conjunto de la comunidad educativa, ¿no? Y llegar a un consenso, actualizar, rehacer y reforzar el sistema lingüístico a través en el sistema educativo. De alguna manera que se busque la solución para que se pueda aprender y beneficiarnos, contrarrestar a esta actitud con un reforzamiento de lo que es la educación a nivel de las escuelas, ¿no? De los institutos, o sea, refortalecer esa educación. Pero creo que ponerse un poco, utilizar como un medio político, yo personalmente no lo veo, no es el medio, porque yo lo he sufrido, como he dicho antes. Creo que lo mejor es compartirlo todo, llegar a consensos, tirar hacia adelante y trabajar todos juntos. Y creo que eso, si no se hace desde el Parlamento y todos los grupos políticos, no lo conseguiremos.
Gràcies, Juanma. Hi ha cap manifestació a fer?
Sí, una consideració molt ràpida. Que crec que, com el teu grup, creiem que l'Ajuntament de Montblanc és important que sempre que calgui ens manifestem en defensa de la llengua i del model de l'escola catalana. Són moltes les organitzacions que han respost a aquest atac amb mobilitzacions i també són moltes les persones que de forma individual s'han manifestat a favor de la nostra llengua i de la nostra escola. I per això creiem que és molt necessari que un cop més defensem aquest model d'èxit de la nostra escola i reclamem sempre que calgui el respecte que mereix la nostra llengua. Gràcies.
Endavant, Carme.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres defensarem sempre el model d'escola catalana. Precisament com a professional reafirmo la necessitat urgent de que deixin decidir els professionals allò que més bé que coneixem, que és la nostra escola. Som nosaltres que coneixem la realitat i, de fet, en moments patim aquesta discriminació. El català és la nostra llengua i la defensarem sempre. El castellà l'aprenem, com a qualsevol altra llengua, i així ho demostren les proves de selectivitat que es fan cada any. Els nostres alumnes tenen un bon nivell de català i tenen un nivell de castellà. El que no podem permetre és que aquest nivell de català continuï baixant i es deixi d'utilitzar aquesta llengua. Els jutges això no ho han de decidir. Defensarem sempre l'escola catalana com a model cohesionador i és molt important que aquest Ajuntament s'assumi en aquesta moció. Moltes gràcies.
Gràcies. Jo voldria posar la qüestió en el seu punt. Vull dir, nosaltres estem d'acord absolutament que sigui la societat catalana o la societat escolar qui ho defensi, això. El que passa que aquí, qui està fent tots aquests jocs per minoritzar i sentències per minoritzar la llengua catalana, no és ni el Parlament català, ni l'escola catalana, ni el Parlament espanyol. Això aquí són sentències judicials d'un poder judicial que cada dia és més feixista. No, ho he dit. No, d'un que és més feixista, el poder judicial, no tan sols el poder judicial, sinó la policia nacional, sí, abans, vull dir, les manifestacions de Justapol d'aquest cap de setmana amb Vox i PP, Això aquí algo és. Vull dir, a cops el feixisme entra per la porta gran, com a Alemanya, Primer començaran pels catalans, que som els jueus, Després continuaran per als demòcrates, després pels comunistes, després pels socialistes. Vull dir, no donem condescendència a aquest poder judicial feixista, que és el que ha provocat el conflicte lingüístic a Catalunya. No siguem ingenus, No siguem ingenus. Vull dir, defensar el català és defensar la llibertat, lingüística, de tothom, Perquè això d'aquí no és com el Franco, que va prohibir el català, Aquí no s'ha prohibit mai el castellà, No ho fotem.
Ningú t'ha dit que l'havien prohibit?
No, puc donar la teva opinió, jo també
jo
puc donar la meva.
Té raó, ja saps el que opino de los partits d'extrema dreta,
perfectament.
Ja he dit que n'hi havia per 20 famílies, que ja sabem tots on són, han demanat això, entre un milió i mig, pues no sé si se l'ha de donar molt d'aire o simplement deixar això, perquè aquesta llei d'educació se modificarà d'aquí 4 dies i això desapareixerà.
Tant de bo.
Aquesta és la meva opinió.
Tant de bo. Podem passar a votació, hi ha cap més intervenció. Passem a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Aprovat per 12 vots a favor i una abstenció. Jo crec que ja hem fet tots els punts de l'ordre del dia. Podríem passar, doncs, a prets i preguntes. Juanma?
Totes de cop o poquet a poquet?
No, fas les teves i de cop, si et sembla...
Val. Eh? Podré replicar o no podré... Per al·lusions, aquesta és la pregunta, per al·lusions.
Fes-les d'una en una, totes de cop...
Són simples, va, farem una a una i així dona temps a explicar-ho. A veure, n'hi ha una cosa curiosa que l'altre dia se m'ho va avançar un vilatant i m'ho va fer una pregunta, em vaig quedar una mica que no vaig saber què respondre, i no et preocupis que ja la preguntaré. Per aquest motiu només es posen junts de Nadal al carrer Potau a l'últim tram? Aquesta és la pregunta que m'han fet i jo la faig aquí ara. Per quin motiu? El pintor Potau només es fiquen junts de Nadal a l'últim tram cap a la Seguretat Social. Per què no se posa amb el resto del carrer? Aquesta és la pregunta que van fer.
Bé, els guarniments de llums de Nadal es posen per incentivar, a part de per celebrar el Nadal, per incentivar les zones comercials. Per això ja fa molts anys que es van posant en llocs on realment hi ha activitat comercial. A part que és una activitat que es fa juntament amb la Unió de Botiguers.
Val, d'acord, pren nota. Una altra pregunta, la Campa de Llobe. Quin és el motiu per el qual es deixa de celebrar a Montblanc i ha passat a l'altra població que aquests dies s'han sentit els medis? Ha donat alguna explicació per part de l'organització?
I tant que sí. Ens vam reunir amb ells ja fa unes setmanes, ens van explicar, bueno, el que ha dit la Kènia, que és la directora de Campada Jove. Un és l'espai on es feia, que hi havia moltes dificultats pel tema de inundabilitat, i l'altre, doncs, és més una vessant econòmica. Hi ha moltíssims festivals. N'hi ha el festiuet que els hi fa la competència molt directa i volíem reubicar. També cal dir que Acampada Jove és una festa que és itinerant. Ha estat a Llavorsí, ha estat a Arbúcies, ha estat a Montblanc, ara va a Sant Sadurní d'Anoia, després a Sant Sadurní d'Anoia, anirà a un altre lloc. No, i la cordialitat i l'agraïment de l'Ajuntament de Montblanc a l'acampada és igual que el que l'acampada ens ha mostrat a nosaltres. Hem ficat una pancarta d'agraïment, estem parlant de fer poder fins i tot un acte de comiat, i encara està una mica més verd, que això s'anirà parlant, però la relació amb Acampada Jove amb aquests 11 anys sempre ha sigut excel·lent i continua sent.
D'acord. Pren nota també. Situació actual del Covid, Santi, situació en les escoles, en general la població?
Bé, als col·legis ara tenim un aula de segon a l'escola de les Muralles confinada. Els diferents casos que van reproduint-se a Montblanc són majoritàriament per infants i gent jove, és a dir, gent que encara no s'està vacunant. I evidentment, clar, si això entra en una aula, doncs és molt fàcil que aquella aula s'hagi de confinar. Ho he dit moltes vegades, aquests 10-15, que és que els tenim quasi sempre. Importantíssim, està atenuant molt els ingressos als hospitals aquí a Montblanc. Pràcticament fa molt de temps que no entra ningú a l'hospital, a part d'algú que ve d'una residència, per tema Covid. És a dir, que les vacunes funcionen. Ara han començat a ficar la tercera dosi. És important que des dels nostres partits inculquem a la gent que compleixin amb les pautes de sanitat.
Casos greus, tenim algú?
De moment, que jo sàpigui, no.
Okay. Sí, està clar que tens raó, no? Que crec que l'arma principal per tot això és la vacuna. El que passa que a vegades veus aquestes cues encara vacunant-se que dius, no sé com sé que la gent encara això no l'havia vist, no? Ho veuen ara. Pel passaport o per enfermedades de prop. Una altra pregunta de cultura és, Núria, quin criteri s'ha seguit o qual ha sigut el procediment per escollir les agrupacions o associacions perquè participen a la cavalcada de Reixos.
Bé, les cavalcades de Reis, aquí a Montblanc, sempre s'havia ofert a entitats i associacions. Primer vam començar fent oferiment al Seguici Popular i després, quan en resposta jo els va Seguici, doncs el que ha quedat, si ha quedat alguna carrossa buida, doncs s'ha anat a buscar en altres associacions. En el moment, després del pont, farem el sorteig per a veure a quin rei li toca en cada entitat o associació, i com sempre.
Gràcies. No, alguna més?
Tinc un parell més.
Sí, endavant.
Tenim ja algun informe de l'incendi de les naus, ja sigui l'informe oficial de, diguem, Mossos, Bombers, o el peritatge que van encargar nosaltres des de l'Ajuntament, ho tenim ja o encara no ha arribat?
No, tenim un tema que serà complicat, perquè acabarà judicialment això, Vull dir, el que sí tenim és que la paret entre mitgeres i les columnes ja s'han fet els anàlisis del ciment de les columnes, aquesta paret s'ha de substituir tota, o sigui que tindrem que treure les jàssenes i la coberta de dalt, es podran aprofitar les parets perimetrals, a més aquest cap de setmana amb la ventada es van ensorrar les dues façanes tant del Riflaqui com dels xinesos, del carrer Boters, i l'informe ens diu que s'han de treure els pilars, s'han de treure les jàssenes, s'han de treure la coberta i que després tenim que reconstruir els mateixos pilars, perquè no podem fer dos parets, perquè si no les jàssenes ja no tindrien la mida. Però aquest és un tema que encara està, a part del desenderroc d'això, encara està molt verd a nivell de responsabilitats i que tenim tota la percepció que s'acabarà amb un procés judicial.
Val, i l'última. L'última és fer una pregunta, si n'hi ha alguna intenció, amb el tema de la piscina coberta. Aquest, tots els grups ho portàvem amb el nostre programa quan es van presentar les eleccions, la famosa piscina coberta, tots ho portàvem. Clar, portem bastant de legislatura i bueno, jo no he sentit mai que ningú parlés, ningú, inclús jo, parlar del tema de piscina. Jo crec que seria interessant començar a treballar amb aquest tema, iniciar, sabent que no dona temps a fer la piscina d'aquí a un any i pocs mesos que falten, però jo crec que hauríem que començar a intentar treballar tots, per això és un punt que el projecte s'ha d'iniciar i perquè és que a vegades mires el diari, no? I te trobes que dius, hòstia, no sé si és que no ho hem mirat o què, però bueno, l'altre dia vaig agafar aquesta notícia del diari i posa Alcover fa la licitació de la construcció de la nova piscina. Clar, Alcover, com tots sabem, ja té una piscina coberta, ja fa una descoberta, no? Llavors te mires, llegeixes això i dius, el projecte total és de 700.000 euros, aproximadament hi ve subvencionar per la Diputació amb 415.000 i 250.000 d'al·lar, con lo qual a l'Ajuntament només tindrà que passar 35.000 euros. Ostres, podien treballar amb aquest tema, intentar obtenir subvencions i que la piscina puguem fer amb un cost mínim. Si els ho fan, hem que treballar per fer això, hem que tirar endavant el projecte de la piscina. Jo crec que és una cosa que està latent, que està al carrer, que molta gent, no sé, a altres, però a mi m'ho pregunta i m'ho diuen, i a vegades te gires i dius, no, a mi no se m'ha oblidat, però la gent això ho té present i això ho portaven tots, la responsabilitat de tots, de tirar el projecte endavant, ni que sigui l'inici, perquè no dona temps a fer la piscina, no?
Bé, bon vespre a tots i a totes. Em pots repetir, perdona, perquè no he acabat de comprendre el que deies de la piscina del Cuber, les quantitats que has donat? Disculpa,
Sí, no, tranquil. Aquí, el ISOA diu que el coste total de la piscina son 700.000 euros.
Sí.
Con lo cual, viene subvencionado parte por la Diputación con 415.000 y por la Generalitat por un importe de 250.000. Con lo cual, el cost total de fer aquesta piscina, saben que és més barata perquè és oberta, és de 35.000 euros. Clar, això pots fer piscines cada dia. No li suposa un cost econòmic important al govern. Això és el diari del dia 29 de novembre.
Bé, nosaltres vàrem estar l'alcalde d'Alcover i vàrem visitar la seva instal·lació i ens va mostrar una miqueta els avenços que havien fet en matèria de ajustos econòmics per poder sufragar el cost de la piscina, i jo em penso que aquí hi ha alguna cosa que falla, eh? Em penso que hi ha alguna cosa que falla perquè no és ben bé la informació que ens varen donar. En qualsevol cas, aquest no és el motiu de la pregunta. El motiu de la pregunta és què fem amb la piscina coberta, que efectivament estava en dos programes electorals, si recordo, no en tots, jo crec que vosaltres no ho portàveu, i la resposta és que, a veure, nosaltres vam quedar, almenys jo personalment, quan vam estar a la Secretaria General de l'Esport, un pèl desencisats en el plantejament que ens varen fer. Perquè en aquell moment, quan vàrem fer les consultes inicials, ens vàrem posar per davant una piscina que havia de complir amb la llei actual catalana del canvi climàtic. I això, doncs, evidentment, dispara el cost exponencialment de la previsió que hi havia inicial. Doncs, evidentment, no estem parlant de la mateixa intenció ni de la mateixa piscina. Han passat dos anys difícils, han passat riuades, ha passat Covid. La veritat és que l'activitat de l'Ajuntament de Montblanc no ha sigut com en d'altres legislatures durant totes aquestes peripècies, que no són broma ni són poc importants. I sí que és cert que el signe econòmic de la casa, doncs, està canviant per moments, donat la tasca incessant que hem anat fent en els darrers anys per treballar sobre el nostre model, que no és altre model que el debat industrial que hem portat en tot moment sobre la taula en aquests darrers anys. Sabeu que ja ha entrat una primera compra en el si de Cimalsa de gairebé 20 hectàrees de terreny. També és cert, i també tenim bones notícies en aquest sentit, perquè s'estava llogant el parc de proveïdors al voltant de bon preu, i és clar, amb la qual doble bona notícia. Per tant, això vol dir que són motius necessaris com per poder plantejar-se de nou aquest escenari. N'hem estat parlant en el si de la Junta de Govern. Després d'aquestes implantacions, què? No només en el signe de la piscina climatitzada, sinó també amb motiu de què hi haurà després de l'obertura del túnel del Coll de l'Illa i quins models poden venir imposats donada aquesta empenta i donada aquesta força econòmica que vindrà a partir de la data. El dilluns, ja acompanyats de la Cambra de Comerç, vàrem obrir uns debats. En aquest cas era sobre el model econòmic que tenim actualment, al nivell industrial, sobre la indústria de l'automoció, la crisi de components, i el que pretenem durant els propers mesos és encetar tot un seguit de debats de i ara què? A partir d'aquestes inversions, que abans l'alcalde us ha fet l'oferiment a tots els grups polítics perquè remem en aquesta direcció, perquè la veritat és que els recursos que ens venen són prou importants com per tenir-ho en compte. Agraïm el teu posicionament, perquè ens farà falta aquest i molts més, i realment, doncs, val la pena mirar-ho, però volem sotmetre a tots aquests debats exactament quin tipus de model de Montblanc volem, no? Perquè realment jo crec que la gent de Montblanc i de la Conca encara no se'n fa prou càrrec de què suposa aquesta, aquesta inversió inicial de bon preu, perquè realment és un impacte molt gran pel tamany de la comarca, i això doncs, tindrà diferents derivades, i una d'elles és el model de serveis que també volem posar en marxa. També volia dir que com a regidor d'esports m'he reunit amb totes les entitats esportives de Montblanc i també us vull fer saber que no està dintre dels seus plans treballar en aquesta línia de la piscina climatitzada. Tots tenen moltes demandes, hi ha moltes demandes a nivell esportiu, hi ha un problema de capacitat en el pavelló, en els dos pavellons municipals, una qüestió de capacitat pura i dura, hi ha molts equips, hi ha problemes de capacitat també en el si del Club Futbol Montblanc. També hi ha demandes d'increment de pistes de pàdel, tenim forces cartes als Reis damunt de la taula i entenem que aquesta no té que ser una decisió de l'equip de govern donades aquestes circumstàncies que estic explicant. I entenem que té que ser una solució més debatuda i més consensuada. Una solució més debatuda i més consensuada amb tots els agents, també amb els esportius, que no tenen aquestes demandes. Nosaltres creiem que sí, que hem de fer aquest esforç i que hem d'apostar per una piscina climatitzada. També som conscients que no hem de fer aquest esforç pel tamany de Montblanc i pel tamany de la Conca de Barberà d'una piscina climatitzada de l'envergadura que ens planteja la Generalitat de Catalunya. I això vol dir, en bona part, a renunciar a la possible subvenció que ens puguin donar, perquè les subvencions la donaran donat aquest model. Per tant, s'obren un munt de variables, s'obren un munt de possibilitats i jo crec que necessita un reestudi. Som molt conscients també de que la ciutadania de Montblanc ens demanda aquesta instal·lació, perquè així ho vam manifestar en una enquesta que vàrem fer a començament de legislatura. És una instal·lació demandada. Però el fet de que sigui una instal·lació demandada no vol dir que necessàriament hagi de ser una instal·lació de la que en puguem treure o de la que pugui ser perfectament explotada, per dir-ho d'alguna manera. No? Aquí és on tenim el dubte. Hi haurà els usos adequats? No hi haurà els usos adequats? La gent s'hi abocarà? No s'hi abocarà? Coneixem els models de Valls, coneixem els models del Cuber, fins i tot coneixem el model de la Selva. Totes elles han passat moltes dificultats i sabem que hi ha un període de maduresa on els números no surten i després també sabem que a poc a poc doncs aquestes xifres es van posant una miqueta al seu lloc. No? Comentar-te també que hi ha un projecte paral·lel amb aquest, que és una caldera de biomassa, emulant una miqueta el que ha fet el Cuber, que el tenim en marxa. Hi ha un POSC, hi ha una subvenció d'un POSC que em penso que ens ve a l'any 2000, no recordo si 23 o 24, 24, que està sobre la taula i està vigent i l'estem treballant perquè una cosa que sí tenim molt clara és que aquesta piscina té que ser escalfada amb biomassa i té que ser escalfada una per preservar el recurs que tenim a dalt de la muntanya. Tots tombem per dalt a Sant Joan i tots anem a passejar i anem a caminar, ara més que mai, i tots veiem l'estat dels boscos. Per tant, aquest sí que és una premissa que no la podem abandonar. D'aquí ja en tenim el 50% i també són coses que hem d'anar cosint. En cas de que no aboguéssim per la piscina, sí que faríem la resta d'instal·lacions esportives escalfades amb biomassa perquè ens convé moltíssim. Una per una qüestió mediambiental, de grams de CO2 que van a atmosfera, per l'economia que podem fer de totes les instal·lacions municipals i, per què no, per escalfar la piscina. Estem posant al damunt de la taula, estem estudiant, de poder refer el bas que tenim actualment. I aprofitar el bas que tenim actualment, la piscina descoberta. De tot això segur que en parlarem bastament perquè estem per qüestionar la ciutadania en aquest sentit, per qüestionar les instal·lacions a les associacions esportives i per veure exactament aquest i ara què que tingui una resposta no única i exclusivament des de l'equip de govern, sinó que sigui una resposta més participativa i més àmplia. Segur que tindrem moments per parlar-ne abastament durant els propers mesos.
Sí, a veure, tot això que has dit ja l'entenia, el que passa que volia aquell compromís de que se treballarà i que anem a treballar per aquest projecte. Els altres que m'has comentat, les altres associacions esportives, bueno, ho entenc, el que passa que aquest projecte de fer més pistes de pàdel o de fer més coses, en teoria no ho defensaven amb el nostre projecte, no? Suposo que per a les pròximes sí que ho portarem i podrem continuar defendre. Ja t'he dit que és el carrer, és el que camina pel carrer i és l'opinió pública. I hem de treballar per això. Si no treballem, no farem les coses bé. I amb això ja he acabat.
Doncs gràcies. Gràcies. Pels següents grups, prets i preguntes.
Sí, bé, jo volia fer una pregunta. Hi ha una subvenció aprovada per la Diputació per arreglar els carrers de Rojals per un import de 46.202 euros. M'agradaria saber una mica quan està previst que comencin aquestes obres, donat que hem estat a camp a Rojals i hem vist que és bastant prioritari que es faci una intervenció en aquest carrer principal, almenys.
Bé, sí, aquesta subvenció es va demanar a la Diputació per fer front al mal estat del carrer Major després de la nevada. I la bona notícia és que fa dues setmanes van resoldre i ens van dir que sí, i tenim plaç fins al 30 de març. Ara els equips tècnics estan buscant pressupostos, tindrem tres pressupostos damunt de la taula i per licitar l'obra, però sí, abans del 30 de març ara està acabada, el que sí que segurament anirem a buscar de començar a fer després dels primers freds. No fos cas que ens vingui una altra nevada i ens enganxi mig fer.
D'acord, gràcies.
Bé, bon vespre a tots. Res més, volia recordar l'última pregunta que vam fer a l'últim ple, que va quedar que ho consultaríeu o miraríeu, pel decret 625, que és el de la declaració de la infracció que es va fer a l'agència tributària, els 1.440 euros que es van pagar, a veure d'on provenien.
Lluís,
Digue'm.
No et puc contestar, no.
Bueno, ja ho mirareu, jo.
No,
o si en cas que passin un correu.
Pots informar amb això i immediatament li passarem la informació i en el pròxim ple donarem les explicacions, però és que tampoc teníem el...
Cap problema.
De veritat,
Em ficaré en contacte amb l'interventor i...
En sinceritat no puc contestar.
D'acord. Gràcies.
I l'última era que des de l'Associació de Veïns de l'Illa ens havien fet arribar que tenien l'internet del seu local de veïns, doncs no tenien connexió i era més o menys si tenia alguna intervenció per arreglar-ho o com se podia arreglar.
Perdó. Sí, efectivament, aquesta setmana vàrem ser coneixedors d'aquesta problemàtica i, òbviament, si a tots els municipis agregats i a Montblanc doncs, tenim aquest equipament, doncs també l'hem de tenir en plenes condicions a l'illa.
Més preguntes, sisplau?
Sí, primer de tot un prec i referent a l'acampada jove. Nosaltres, evidentment, doncs ens volem sumar als agraïments de 11 anys d'acampada jove a Montblanc. Al final és un festival político-musical que ens ha donat doncs, moltes nits de festa i a part de nits de festa, doncs, evidentment, l'economia del poble, doncs hi ha sortit guanyant. Recordo la piscina municipal, només els 3 dies d'acampada jove cobríem les despeses del socorrista i els taquillers, però sí que és veritat que parlant amb la presidenta del Jovent Republicà, doncs fa temps que deia que a Montblanc doncs li faltava una mica de gruix de població, i no només per nosaltres, sinó més que res pels voltants, la competència que teníem festivals, però sí que és veritat que han tingut la deferència de mantenir el descompte de residents de Sant Sadurní, però també pels de Montblanc. Per tant, la gent de Montblanc que vulgui anar a l'acampada jove doncs també guardirà d'aquest descompte, suposo que doncs una mica en agraïment, i està clar que a la primavera doncs es farà un acte a Montblanc, esperem, doncs de reconeixement doncs durant tots aquests anys de que el Jovent Republicà hagi donat la seva tasca aquí. Bàsicament això, agrair-los que evidentment ha anat a una destinació on el públic objectiu és molt més gran i podran segurament doncs tenir molta més gent, i sí que és veritat doncs que també aquí a Montblanc, entre la riuada, que es va quedar demostrat que és un indoble, i també les vies del tren, que passen molt a prop, cada any hi havia molts impediments, i això doncs els ha fet acabar d'adoptar doncs de si era viable o no. Ho dic perquè, tant, ja sé que no sóc equip de govern, però evidentment el Jovent Republicà ens el sentim molt nostre, i per això també ho volia dir. I l'única pregunta que tenim, i que sí que vam comentar a les comissions informatives, era que demanàvem, o vam demanar, i ja se'ns va respondre que sí, que no calia que ho diguéssim, si podíem fer el ple per YouTube. Malauradament veiem doncs que no ha pogut ser, no sabem el per què, i doncs ens agradaria tornar a demanar, igual que vam quedar a les comissions informatives, que sí que es faria per YouTube en streaming, perquè no s'ha fet, i si pot ser que el proper ple, doncs, tal i com ens vau dir, es pot retransmetre.
Sí, i aquest és un tema que el vàrem comentar també en la darrera junta, en la darrera reunió del nostre grup, i després de parlar-ne abastament, entenem que el ple de l'Ajuntament de Montblanc està perfectament cobert a nivell periodístic. Es retransmet en directe per Ràdio Montblanc, es capten imatges per TAC12, i també està obert al públic i a tothom, amb la qual cosa doncs enteníem que aquest mitjà, en principi, doncs, si més no, durant el que restava d'any no el posaríem en marxa. Estem també intentant de veure quin pressupost tenim per utilitzar un sistema de gravació per als plens. Si això ho fa possible, estudiarem la solució, però de moment la decisió que vàrem prendre va ser aquesta.
I la última, una llàstima per cert, perquè al final era un suport més, i que sí que és veritat que no us ho dèiem nosaltres, sinó que eren demandes que teníem, que la gent s'ho mirava, és més agraït veure-ho que escoltar-ho, tot i que evidentment estem convençuts i molt contents amb la feina que fan doncs des de Ràdio Montblanc retransmetent el ple, des de TAC12 captant imatges i després explicar la notícia. Per últim, només volíem dir que nosaltres fa més de, crec que un mes i mig o dos, i de fet el grup de Junts per Montblanc doncs reiteradament als altres plens també ho ha dit, és el tema del local pels partits, i que sabem segur, perquè hi ha hagut les dues inauguracions de UGT i Comissions Obreres fora de l'espai del casal d'entitats. Per tant, ens sap greu que ja fa un parell de mesos que no hi ha ningú, que nosaltres vam entrar a la instància, que evidentment la instància no se'ns ha respost, tampoc no demanàvem, bueno, no sé si demanàvem que se'ns respongués o no, és d'agrair sempre que es presenta una instància que es respongui, però en aquest cas volíem demanar doncs pel local dels grups municipals, perquè encara no en disposem.
Bé, doncs els espais municipals no en disposeu perquè no en disposem nosaltres encara, perquè no tenim la clau, perquè UGT encara no ens ha donat la clau. L'acte de la Cambra de Comerç, vam coincidir amb el Marc, el Joan i jo, vam estar parlant, i pots corroborar el que estic dient. L'ha d'entregar, quan l'entreguin anirem allà, farem, perquè ells encara han de treure alguna cosa, ni que siguin a Conca Activa, cosa que m'omple molt d'orgull i estic molt content, torno a dir, uniré-hi cada vegada que surti el tema dels sindicats, però nosaltres quan tinguem la clau farem l'actuació, netejarem, arreplegarem el que hi ha en documentació que s'ha de triturar i llançar, i llavors en pic sigui possible farem l'entrega de claus als partits polítics, evidentment. és voluntat d'aquest equip de govern que tots tingueu un espai on, on us pugueu reunir. El que passa és que, xiquets, pues, les coses no van lo de pressa que voldríem tots que anéssim. Però jo em comprometo que en Pic tingui la clau, abans de 4 setmanes estarà entregat a aquests despatxos als partits polítics.
Gràcies, esperem que amb l'any nou els Reis ens portin al local.
Gràcies. Hi ha cap més pregunta per part de... hi ha algú del públic que vulgui fer cap pregunta? Entenc que no. Donaríem doncs per tancat aquest ple del mes de novembre, que ha sigut l'1 de desembre, i emplacem-nos tots al ple del dia 22 de desembre, que serà l'últim ple d'aquest any. Moltes gràcies a tots, al públic, per la vostra assistència, i a tots els regidors per la participació.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.